La FIFA i la UEFA han iniciat una guerra més o menys declarada per aconseguir el domini dels principals clubs europeus. No està clar qui guanyarà aquesta guerra, però sí que l'actual Lliga de Campions, la que estem vivint aquestes temporades, canviarà i molt. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
La FIFA ja ha presentat un nou model de Mundial de Clubs, que seria una competició que lluitaria amb la Champions, i la UEFA manté avui una reunió amb els clubs europeus, també amb un nou projecte al damunt de la taula.
I el motor de tot plegat seran els diners que mouran en aquestes competicions. La FIFA, d'entrada, ja té un contracte amb una empresa japonesa, SoftBank, que aportarà uns 15.000 milions d'euros. De moment, per organitzar, a partir del 2021, un Mundial de Clubs amb 24 equips, dels quals 8 haurien de ser europeus. Concretament, els 4 últims guanyadors de la Champions i els 4 que s'hagin adjudicat la Lliga Europa. Gianni Infantino, president de la FIFA, ho va anunciar fa només uns dies a Miami.
I'm extremely happy.
Avui estic molt feliç que el Consell hagi pres aquesta decisió, que començarà el 2021 amb una nova Copa del Món de Clubs, renovar la Copa del Món de Clubs en el buit de dates que deixa la Copa Confederacions. Per la qual cosa penso que serà del 17 de juny fins al 4 de juliol o alguna cosa semblant al llarg d'aquestes dates.
La UEFA, però, tem que aquest projecte no es quedi aquí i que a continuació vulgui fer una competició que tapi a l'actual Lliga de Campions. Per això, reaccionant ràpidament, avui, segons ha publicat el Wall Street Journal, es reuneix amb els màxims representants dels clubs europeus a Nyon, a Suïssa. A més, també vol frenar la intenció d'una superliga privada. La UEFA treballa amb una nova Champions on alguns clubs tinguin la plaça garantida, entre aquests el Barça, on es disputin algunes jornades als caps de setmana, que hi hagi dues divisions amb ascensos i descensos. La primera divisió la formarien 16 equips dividits en dos grups de 8, on s'enfrontarien tots contra tots, després quarts de final, semifinals i final. També s'ha filtrat la relació, evidentment provisional, dels 16 equips de primera, Barça, Madrid i Atlètic de Madrid de la Lliga Espanyola. Els dos equips de Manchester, el Chelsea, el Liverpool i l'Arsenal de la Premier. D'Itàlia hi hauria la Juventus, l'Inter, el Milan i la Roma. El Bayern de Múnich i el Borussia de Dortmund d'Alemanya i el PSG i l'Olympique de Lió de França. A la segona divisió hi hauria, entre d'altres, el Sevilla, el València, l'Ajax, el Porto i també el Nàpols. La UEFA vol que aquesta nova Lliga de Campions comenci el 2024, una competició que afabliria notablement les lligues de cada país. La cursa entre la FIFA i la UEFA ha començat i els principals clubs europeus, com el Barça, es deixaran estimar amb l'objectiu d'aconseguir el màxim d'ingressos econòmics.
I mentre no arriben aquestes noves competicions, i és que arriben, i quina de les dues, estem pendents de les actuals. La Lliga s'ha aturat per una jornada de seleccions i per primera vegada la selecció catalana disputarà un partit en dates FIFA. Serà contra Veneçuela, en un duel que avui mateix ha tingut força polèmica. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I és una polèmica habitual cada vegada que Catalunya juga. El Valladolid, que també és un club recurrent amb aquestes polèmiques, ha vetat la participació de Jordi Masip i de Rubén Alcaraz en aquest partit de Catalunya.
En un comunicat, el club castellà ha explicat que a aquestes alçades de la competició cal primar els interessos del club per sobre dels individuals i que, per tant, ni Jordi Masip, ni Rubén Alcaraz, ni tampoc Sergio González participaran en l'amistós Catalunya-Veneçuela de dilluns vinent a Montilivi. Aquesta decisió, però, ve acompanyada de polèmica, atès que va ser el mateix Valladolid qui ahir, a través de les xarxes socials, havia anunciat la participació dels dos futbolistes de l'amistós. Un anunci que va provocar la reacció airada de bona part dels seus aficionats que, a través de les xarxes socials, van expressar el seu malestar amb la participació d'aquests dos jugadors amb Catalunya.
El Valladolid, a més, altres temporades ja havia negat el permís a alguns jugadors seus per jugar partits amistosos de Catalunya que no estaven en data FIFA, que sí que passa aquest dilluns. Això pel que fa referència a Catalunya, però els internacionals del Barça estan repartits arreu del món per disputar diferents compromisos.
Leo Messi ja és a Madrid, on ahir va completar el seu primer entrenament amb la selecció argentina, gairebé un any després del Mundial. L'equip de Lionel Scaloni s'està a Madrid i s'entrena a Valdebebas, la ciutat esportiva del Madrid, on avui tenen doble sessió d'entrenament. Aquest matí, primera sessió, a 11:15 i aquesta tarda la segona. Després, els jugadors atendran la premsa. Divendres, l'Argentina juga contra Veneçuela. A Alemanya, Joachim Löw, el seleccionador, continua defensant que Manuel Neuer és el porter titular de l'equip, però admet que Ter Stegen s'ha convertit en un porter top. Demà, amistós, Alemanya-Sèrbia a Wolfsburg. A la selecció espanyola, encara coeix el gol de Leo Messi al Villamarín. Avui n'ha parlat el bètic Sergio Canales.
Creo que hasta el gol que metió de falta estábamos leyendo bien el partido, haciendo cosas buenas, pero bueno, al final pues apareció como casi siempre aparece y se nos quitaron los tres puntos.
Dissabte, Espanya-Noruega-València, sense Fabián, amb grip, ha entrat al seu lloc Saúl Ñíguez.
I mentre els seus companys nois estan repartits amb les diferents concentracions, les noies del Barça han preparat avui el decisiu partit que demà juguen contra l'LSK noruec. És l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol. Les noruegues afronten el partit en plena pretemporada i ara sabrem com l'afronta el Barça. Ciutat esportiva del Barça, Robert Prat.
El Barça, per la seva part, arriba en el millor moment de la temporada després d'aquest 0-2 davant l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano. El Barça encara té opcions a la Lliga, encara confia en un miracle en el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Llevant. Els blaugrana estan a 3 punts i això fa que aquest moment, en aquest instant en què el Barça arriba a la Champions, sigui el moment important de la temporada. Com diu Lluís Cortés, podien haver caigut en el desànim per una temporada irregular, però no ha estat així.
Jo crec que el difícil hagués estat si haguéssim perdut. O sigui, llavors sí que hagués estat difícil, perquè ja quedàvem despenjats de la Lliga, podíem haver caigut en un desànim col·lectiu que ens hagués estat difícil potser preparar el següent partit, que és el de demà. Havent guanyat al Wanda en un dia que és una festa, que hi ha moltíssima gent amb molta repercussió també a nivell de mitjans, i sortir vencedores i amb bones sensacions, si no és només el fet de guanyar, sinó que és guanyar convencent.
Segons el tècnic del Futbol Club Barcelona, la Champions és un extra, l'afronten amb ambició, amb il·lusió, i la pregunta avui era obligada. Quan el Barça jugarà al Camp Nou després del que s'ha viscut al Wanda Metropolitano amb aquest partit, amb tanta presència d'espectadors, rècord absolut a la història d'un partit de futbol femení entre clubs. Lluís Cortés és prudent, s'ha d'anar pam a pam.
Que a nosotros nos haría ilusión, sí, pero a mí lo que me hace más ilusión es poder llenar el Ministadi. Es que no lo hemos visto lleno todavía esta temporada. Y para nosotros el primer objetivo es este.
El Barça que arriba en aquesta eliminatòria de quarts de final per la part fàcil del quadre. A les semifinals es podria trobar dos equips assequibles que has de superar l'eliminatòria, com són l'Slavia de Praga i el Bayern de Múnich. Evita equips com el Lió, el PSG, el Wolfsburg o el Chelsea.
Encara un apunt més de futbol, tornem al futbol masculí. El Rayo Vallecano negocia amb Paco Gémez el seu retorn a la banqueta de l'equip madrileny. Ahir el Rayo va destituir Michel a la recerca d'una salvació miraculosa, Josep Antonaïsa.
La continuïtat de Michel es va discutir ja la primera volta, però el suport de la grada el va salvar i va semblar que l'equip revifava. La situació del Rayo, però, és ara desesperada després de la derrota al cap de setmana a Villarreal. I això ha dut a la Junta a buscar una solució. Michel Wanten.
Yo me veía preparado y me veía con fuerzas, eso es verdad, pero también entiendo la postura que se ha tomado, porque hay veces que las cosas salen, pero no durante 90 minutos y el cambio pues viene por 7 derrotas que necesitamos un revulsivo, una idea nueva.
Michel va salvar l'equip del descens a segona B l'any 2017, després el va pujar primer el 2018. Proeses que el públic de Valleca sempre li ha reconegut. Ara el més ben situat per suplir-lo és un altre tècnic amb carisma a Vallecas, Paco Gémez.
Bien, aprendí mucho de él y sé que va a tener una plantilla al 100% para conseguirlo. Entonces, yo siempre he dicho que los más importantes son los jugadores y sigo pensando lo mismo. Se lo he dicho a ellos en persona y siempre en el vestuario mi mensaje era ese.
Paco Gémez ja va entrenar al Rayo 4 temporades a primera.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, setmana intensa pel Barça. Avui i dijous juga dos partits de l'Eurolliga i el cap de setmana visita el Madrid amb el lideratge de l'ACB en joc. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a pams i per començar, avui l'equip blaugrana rep el Gran Canària, un equip que ja no té opcions de jugar als play-offs de l'Eurolliga, però que ha canviat, de fet, fa 4 dies que ha canviat d'entrenador. Ara el tècnic és un català, Pedro Martínez.
Sí, avui el rival té trampa perquè Europa ja ho té tot fet, és a dir, no pot fer-hi res, ha quedat fa 8 8 jornades fora matemàticament de les opcions a ser play-off, però bé, aquest no era el debat. Realment el Gran Canari ha patit tota la temporada, és a la part baixa, no és el pitjor equip, és tercer per la cua, això també és positiu perquè és el primer cop que juga a l'Eurolliga, però és que aquest equip ha canviat fa 3 setmanes d'entrenador, i des de fa 2 partits qui entrena el Gran Canària és Pedro Martínez. Per tant, estem parlant d'un altre equip, d'un altre Gran Canària, que ha guanyat els 2 últims partits, Darussafaka a l'Eurolliga i Unicaja a la Lliga CB, i això obliga el Barça a fer els deures. Ante Tomic té molt clar què ha de fer el Barça per acabar cinquè.
Después de perder 2 partidos en Euroliga, pues sabemos qué tenemos que hacer. Hay que ganar todo hasta final para ser quintos.
Potser no caldria guanyar tots els partits perquè els rivals tampoc els guanyaran tots. El Baskonia s'ha d'enfrontar, per exemple, a Madrid, CSK i Efes encara, i Panathinaikos avui. I Milà, que és l'altre rival que està a una victòria del Barça, ha de jugar contra Fenerbahçe, contra Madrid i contra Efes també. Per tant, estem parlant de calendaris molt més complicats que el del Barça, que té 3 dels 4 partits a casa, i el partit més difícil el té a Munic aquesta setmana, a la pista del Bayern. Per la resta, 3 rivals, començant per avui, que hauria de guanyar fàcilment. El Barça-Gran Canària comença a les 9 del vespre.
I aquesta nit és la gran nit de falles a València, i el bàsquet vol posar-hi la cirereta amb el partit que el València juga contra l'Unix Kazan, el primer de 3 a les semifinals de l'Eurocup. En l'altra eliminatòria també presència d'un equip de parla catalana, l'Andorra o del Serra.
El València Bàsquet ha posat el partit d'avui contra l'Unix Kazan a 6:45 del vespre per compaginar-lo amb la cremada de les falles avui a la capital valenciana. L'equip del targarí Jaume Pons Arnau té el factor de pista a favor contra els russos. Divendres serà el segon partit i diumenge, si convé, el tercer.
Unix no es un equipo que quiera jugar a un ritmo tan alto como quiso jugar Fonora y la salió muy bien, pero es un equipo también con jugadores con mucha habilidad, ¿no? Entonces vamos a tener que estar mucho mejor también en el trabajo de carrera defensiva.
A l'altra eliminatòria també hi ha un equip de parla catalana, el Morabanc Andorra. El Morabanc ha viatjat des de Burgos fins a Berlín sense passar pel Principat. Els partits s'acumulen i el tècnic Ivón Navarro confia que no els passi factura aquest vespre.
Que la il·lusión por esta eliminatoria, ¿no? Por lo que puede significar para nosotros y porque, bueno, era un sueño por comienzo de temporada para nosotros estar aquí, pues pueda con este, no voy a decir cansancio, ¿no? Porque creo que estamos trabajando bien para que el equipo llegue bien a los partidos, no estamos sumando muchas cargas, vamos con mucho cuidado.
L'Alba de Berlín, l'equip rival dels andorrans avui, divendres, i si s'escau diumenge, l'entrena un vell conegut de l'afició blaugrana, Aito García Reneses.
El Japó és un país acostumat a terratrèmols, però el que està vivint ara el comitè organitzador dels Jocs Olímpics de l'any 2020 supera les seves previsions. L'home clau de l'organització ha anunciat que es retirarà el mes de juny sense portar a terme la cita olímpica com tenia previst.
Ho ha anunciat avui, després de les pressions rebudes a les últimes setmanes. Tsunekazu Takeda, president del Comitè Olímpic Japonès, ha anunciat que plega el 27 de juny i no viurà els Jocs des de dins com es donava per fet.
Sento haver molestat la societat amb aquest afer dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Em sento malament per això. Vull informar que plegaré el pròxim 27 de juny durant la reunió de la directiva. Per la meva edat, trobo que és millor que dimiteixi del meu càrrec.
Takeda està investigat per un jutge francès. L'acusen de compra de vots al Comitè Olímpic Internacional per aconseguir que Tòquio fos la ciutat olímpica escollida per organitzar els Jocs del 2020.
La decisió que prenc és la millor pel futur del Comitè Olímpic japonès. Que una generació més jove lideri a Tòquio 2020. No he fet res mal fet. Seguiré treballant per netejar el meu nom.
La candidatura japonesa va guanyar la votació davant d'Istanbul i Madrid. L'afer també hauria esquitxat el president, aleshores, de la Federació Internacional d'Atletisme, que era Lamin Diak.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. En una setmana on tots els clubs de primera divisió de futbol perden efectius pels compromisos de seleccions, l'Espanyol aprofita per fer el contrari, per recuperar algun jugador. Sergio García, després de més d'un mes de baixa, Udal ja es torna a entrenar amb la resta dels seus companys.
El davanter barceloní es va lesionar a la zona del tendó d'Aquiles a l'entrenament previ a la visita a Mestalla el 16 de febrer, i avui ja ha tornat a fer bona part de l'entrenament amb la resta de l'equip. De moment encara no té l'alta mèdica, però ja es troba a la recta final de la seva recuperació. Mentrestant, els de Rubi han tornat avui a la feina després que ahir van tenir jornada de descans. Àlex López ha analitzat com afrontar aquesta recta final de la temporada en què els blanquiblaus es troben a la mateixa distància d'Europa que del descens, és a dir, a 9 punts.
Nosotros desde el principio de liga tenemos el objetivo de ganar cada partido, intentamos ganar cada partido y luego a final de liga ya veremos dónde estamos y dónde hemos llegado.
No s'entrenen aquests dies amb l'equip els compromisos de seleccions, els internacionals, Hernán Pérez, Rosales, Mario Hermoso, Marroca, així com també Ulei, que és el seu país amb permís per solucionar diversos afers burocràtics.
I avui s'ha presentat la Cycling Week Barcelona 2019, un festival de l'esport que acollirà competicions de primer nivell internacional relacionades amb la bicicleta. Ignasi Serrats, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquestes proves de la Setmana de la Bici es celebraran aquest dissabte i n'hi haurà tres diferents.
Comença i acaba tot aquest dissabte 23 de març i des de les 9 del matí fins una mica més tard, a les 5 de la tarda, es disputaran proves de trial, la Eliminator World Cup i la Down Urban Barcelona. La prova de Barcelona serà la primera del Mundial Eliminator, un format de cursa de menys d'un quilòmetre de recorregut en què l'últim classificat al final de la volta quedarà eliminat. Albert Balcells, organitzador de la Cycling Week, ha valorat el fet de ser la primera cita del Mundial.
Bé, Barcelona té una llarga tradició amb el món de l'esport i no podia ser menys doncs, que poguéssim tinguer unes proves de primer nivell de ciclisme. I el fet doncs, que pogués ser una prova amb el format d'Eliminator, que és una prova realment molt espectacular, ens fa que situem Barcelona al mapa del món de la bicicleta de muntanya en aquest cas, i per tant doncs, una satisfacció tant per Barcelona com pel nostre esport i també per la Copa del Món Internacional.
En aquesta prova hi haurà el doble campió del món, Tituan Perrin, i la campiona del 2018, Colin Clausur. La prova Down Urban Barcelona consistirà en un descens des de les fonts de Montjuïc en parelles i el primer de cada cursa passarà a la següent fase i fins la final. Animem a tothom que vulgui a passar per les fonts de Montjuïc aquest dissabte i que gaudeixi d'aquestes competicions. Esport 3 retransmetrà algunes proves en directe.
Catalunya migdia.